21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts sigueu a 21, l'espai de reflexió dels grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Valls. Seguim amb la ronda d'entrevistes, la segona de la temporada de 21 a Radio Ciutat de Valls, i avui és el torn d'Esquerra Republicana, formació política que forma part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Valls. Avui volem parlar d'habitatge i acció cívica i joventut, i ens acompanya la seva regidora, la Natàlia Moncuní. Senyora Moncuní, benvinguda a la Ciutat de Valls.
Moltes gràcies per convidar-me i per deixar-nos explicar.
I tant, hi ha moltes qüestions a explicar. De fet, si li sembla, comencem amb habitatge, una cartera que va assumir també fa pocs mesos en aquest mandat. Expliqui'ns una miqueta, quin balanç pot fer fins al moment?
Bé, la cosa és que la vaig agafar fa relativament poc, si no recordo malament, el mes de maig o el mes d'abril. I tothom, no? quan agafes una nova cartera, una nova responsabilitat, et dona l'enhorabona. En aquest cas, no sé si realment m'havien de donar l'enhorabona o el condol, perquè tal com està l'habitatge avui en dia, és una patata molt, molt calenta. Perquè, bueno, ara mateix l'habitatge és una de les principals preocupacions de la ciutadania, no només aquí a Valls, sinó que és una emergència a nivell de país. I és preocupant perquè estem parlant d'un dret bàsic que malauradament cada cop ens costa més de garantir, no? Que la gent pugui tenir un lloc on viure dignament, on fer la seva vida. Parlem de joves que ho tenen superdifícil per emancipar-se i per començar el seu projecte de vida independent. Els preus de lloguer són altíssims, no només a Barcelona, també aquí a Valls. I això ens obliga els obliga, no?, a endarrerir aquestes decisions tan essencials com marxar de casa, formar una família, tot es va aplaçant i bé, no crec que sigui agradable com a jove no poder fer la teva vida, no? Però no només els joves, també ens trobem persones grans que tenen unes pensions molt minces, que a més ells no tenen la possibilitat de generar més recursos i que també se'ls fa molt difícil pagar aquest lloguer tan alt que estàvem parlant. Altres problemàtiques que hi ha amb habitatge, el racisme immobiliari. Hi ha persones nouvingudes aquí a Valls i a tot arreu que, tot i tenir feina i tenir recursos econòmics, es troben que tenen les portes tancades pels simples prejudicis o per les pors que tenen, que generen, no?, en els propietaris. I això és una realitat que hem de combatre amb molta fermesa i amb molta sensibilitat. Hem de tenir també en compte que el parc d'habitatges és un recurs molt limitat. I a Valls, com moltes altres ciutats a Catalunya, ha sigut declarada una zona de mercat residencial tensat. I ens obliga això a prendre mesures amb urgència i a fer polítiques valentes. No ens queda un altre remei. Per això, per tot això, no, a banda dels ajuts que dona el Ministeri, que dona la Generalitat, des de l'Ajuntament també estem impulsant línies propes d'ajuts, programes que permetin mobilitzar els pisos buits que tenim a la ciutat, fomentant la rehabilitació i oferir alternatives reals perquè la gent tingui un habitatge. De fet, una prova de tot això, no, és fa dos dies o fa tres dies vam presentar la proposta que presentàvem a la llei de barris i s'incloia una partida de 4 milions i mig d'euros per destinar-los a la rehabilitació d'habitatges al centre històric i al Portal Nou, que és una aposta molt clara, no? Això demostra les nostres intencions de tenir un barri amb vida, i això només passa quan la gent hi viu. A més, totes aquestes ajudes, no?, representen una doble oportunitat, donar vida al barri i garantir el dret de l'habitatge de la ciutadania. Bé, m'he enrotllat molt, però el balanç que faig amb aquests pocs mesos que porto a la regidoria, la veritat és que és positiu, perquè crec que hem començat a construir una política d'habitatge amb proximitat i amb una visió de futur molt clara.
Sobretot amb el que explica, no?, en aquestes línies d'ajuts, sobretot per combatre el que explicava, no?, aquesta problemàtica d'habitatges buits i destinar-los potser també a lloguer social. També és una de les mesures també més importants en matèria d'habitatge.
Exacte, aquesta és una línia dels ajuts més importants que es treuen des d'habitatge. No l'he tret des que hi soc jo, sinó que és una política que ja van establir els meus predecessors. I l'objectiu és clar, no? És senzill, és potent i és claríssim, que és el de mobilitzar aquests pisos tancats perquè tornin a tenir vida. Llavors, en què consisteix aquesta ajuda? Consisteix en que oferim una ajuda econòmica als propietaris per rehabilitar aquests habitatges i, a canvi, ells es comprometen a destinar-los al lloguer a través de la borsa de lloguer social de l'Agència de l'Habitatge que gestionem a l'Oficina Local d'Habitatge d'aquí de Valls. Però no només és aquesta ajuda, sí que la línia de subvenció consisteix en aquesta ajuda econòmica, però després el propietari, quan el posa en lloguer a través de la borsa d'habitatge, té moltes altres avantatges. Significa, per exemple, en primer lloc, no, que s'assegura que un habitatge està viu, i això significa un manteniment millor, més fàcil, que quan una cosa està deshabitada. S'assegura evitar les ocupacions, que això és una de les preocupacions que tenen molts dels propietaris que tenen els habitatges buits. S'assegura, a més, un lloguer, perquè nosaltres, més que assegurar-se el lloguer, s'assegura que la persona que hi entra a viure pot pagar aquest lloguer, perquè nosaltres seguim una sèrie de procediments, de requeriments en aquests llogaters, no? I a més, hi ha tot un seguiment per part del personal de l'oficina d'habitatge que fa que gairebé el propietari només s'hagi de preocupar de rebre el lloguer a final de mes. I a banda de tot això, a més, la Generalitat el que li posa és una assegurança. Vull dir que les avantatges que suposa posar-lo a la borsa de lloguer social són moltes pels propietaris. I a banda de tot això, ho lliguem amb una segona línia d'ajudes als propietaris, que són les ajudes a la subvenció o les ajudes per despeses de la llar. Tots aquells propietaris que tenen l'habitatge en lloguer a través de la borsa també es poden presentar en aquesta altra línia. Mm-hmm. Força i voluntat de mobilitzar l'habitatge, com podeu veure, hi és, no en falten de ganes. Mm-hmm.
També n'ha esmentat, no? També el gran problema de l'habitatge, sobretot pels joves. De fet, també s'ha obert una línia d'ajuts, no? D'ajuda a aquests joves que es puguin emancipar. Què ens en pot dir? Perquè s'acaba el 17 d'octubre, per tant, el tenim també ja aviat, així que això, no? Una mica, si aquesta serà l'única línia, si hi haurà més línies i sobretot en què consisteix aquesta línia d'ajut pels joves.
Bé, aquesta línia és la que uneix, no? Les dues àrees de responsabilitat que jo porto dintre l'Ajuntament. Per una banda, joventut, per l'altra, habitatge. I com hem dit al principi, un dels col·lectius que més difícil ho té per trobar habitatge, per emancipar-se, són els joves. I és una realitat que no podem ignorar. Existeixen diferents ajudes que venen tant del Ministeri com de la Generalitat, però sí que el que va voler l'Ajuntament és treure una línia complementària d'aquestes ajudes per a tots aquells que no podien accedir a aquestes i facilitar-los aquest primer pas, no? per sortir de casa, per començar el seu projecte propi. Llavors, sí, acaben ara el 17, però la veritat és que estan molt ben benvingudes. També perquè la veritat és que n'hem fet molta difusió a través dels canals de joventut, a través dels canals d'habitatge i, a més, tenim a l'Espai Jove, recordem-ho, que allà tots els joves que ho necessitin s'hi poden dirigir tant per resoldre dubtes com perquè els ajudin a tramitar aquesta subvenció.
Per tancar aquest episodi, senyora Moncunill, doncs una mica els reptes, no? de l'habitatge, aquesta emergència també que esmentava ja no només a nivell de ciutat a Valls com també a nivell global, però sí que és cert que ens centrem una mica, no? a la ciutat de Valls que al final és el que ens ocupa i ens preocupa, no? de com podem afrontar aquests reptes i quins reptes té la regidoria d'habitatge a poder combatre aquesta emergència.
Bé, jo crec que un dels primers reptes que té la regidoria és fer més visible l'Oficina Local d'Habitatge. Que la ciutadania de Valls sàpiga que existim, que som molt més que una oficina de tramitació d'ajuts i que des de l'oficina oferim informació, assessorament, acompanyament, a tothom qui ho necessiti i en relació a totes les problemàtiques que puguin sorgir amb l'habitatge, no? Des de la recerca de pis fins als problemes de lloguer, de rehabilitació, tot això poden venir a l'oficina i ens hi trobaran amb un servei que jo crec que és amb molta empatia i amb molta qualitat. En segon lloc, un altre dels reptes als que s'ha d'enfrontar la regidoria és la redacció d'un nou pla local d'habitatge, perquè per prendre aquestes decisions que dèiem, no? per establir polítiques valentes a l'hora de treballar, hem de partir d'una diagnosi actualitzada del que passa a Valls. Les necessitats d'avui no són les mateixes que fa 10 anys i és imprescindible poder planificar amb dades i mirant cap al futur el que passarà. Tenim molts reptes, eh? N'hi ha un altre que serà el de si realment ens concedeixen aquesta llei de barris que parlàvem, serà el de gestionar aquesta línia de subvencions, aquests 4 milions i mig de manera eficient, no? I destinats específicament a la rehabilitació d'habitatges al centre històric. Aquesta inversió ens hauria de permetre donar vida, com dèiem, no? al centre històric i alhora oferir habitatge digne a famílies, a joves, a gent gran, a tot aquell que ho necessiti. I finalment, jo crec que com a administració, no? I aquest objectiu i aquest repte ens l'hem de marcar sempre, és el de garantir el dret de l'habitatge per tothom. Perquè tenir un lloc digne on viure no ha de ser un privilegi, ha de ser una condició de dignitat i de justícia social, no? I hauria de ser un d'aquests drets fonamentals que, aprofitant que ara s'ha de modificar la Constitució, potser també es podria garantir amb altres eines.
Tanquem l'episodi o aquesta cartera d'habitatges, senyora Moncunill, perquè també doncs, som al mes d'octubre, han sigut mesos, no?, de preparar aquesta nova programació de l'Espai Jove i les activitats de tardor del centre cívic. Si ens pot esmentar, no?, sobretot les principals novetats i algunes de les activitats que s'hi poden oferir a l'Espai Jove i al centre cívic.
Bé, si et sembla bé, començo per l'Espai Jove. Ja veníem dels joves. Perfecte. Que tenen problemes amb l'habitatge, però que sàpiguen que també tenen l'Espai Jove, que és un espai pensat per ells, on s'hi puguin sentir còmodes. I els oferim, no, aquesta tardor una programació molt variada, amb propostes culturals, lúdiques, també de formació. Però sempre, sempre, sempre amb l'objectiu clar de que els joves siguin els protagonistes i no uns mers espectadors. Sí que es pot veure com que la programació hi ha relativament poques activitats programades, però hem de deixar també espai a totes aquelles entitats que ens demanen l'espai per treballar amb joves. Tenim projectes de mentoria, tenim altres projectes que utilitzen l'Espai Jove, i a banda d'això, a banda d'aquestes activitats, diguem, puntuals que es programen, sí que és veritat que l'Espai Jove segueix oferint tota una sèrie de serveis de manera regular, com l'aula d'estudis, com l'ajuda a la recerca de feina, també xerrades sobre habitatge. Això és el que tenim, però sí que hi ha dues iniciatives, diguem, d'aquesta tardor que m'agradaria ressaltar, no? La primera és la iniciativa de Benvinguda a la Joventut que hem fet, amb el que es tracta d'una activitat divertida, un escape room, en el que pretenem que tots els joves de tercer d'ESO dels centres educatius de Valls s'acostin a l'Espai Jove, coneguin què és i totes aquelles oportunitats, no, que els ofereix. I la segona que m'agradaria ressaltar és que hem creat o estem creant la Taula Jove, que volem que sigui un espai de participació pensat perquè tots els nois i noies de Valls puguin opinar, puguin debatre, puguin prendre decisions sobre allò que els interessa a ells. I a més, no ho fem nosaltres, no ho fem només nosaltres, ho fem en cooperació, no?, amb la Bastida Cooperativa, que és especialista en participació jove. La nostra voluntat és escoltar-los i donar-los veu, perquè és una de les coses que els joves, crec que tots quan hem sigut joves ho hem trobat a faltar. Passem ara, si et sembla bé, al Centre Cívic, no?, que com sempre ha ofert una programació molt àmplia, preparada per totes les edats i sempre també amb un objectiu molt clar, que és el de crear espais de convivència, espais d'aprenentatge i vida comunitària. Perquè no oblidem també que està ubicat al centre històric i la idea també és que es creï una vida comunitària amb els veïns d'aquest barri. Totes les activitats han tingut superbona acollida, com sempre, i gairebé van esgotar places el dia que vam obrir inscripcions. Tot i així, algunes d'elles encara tenen places disponibles i la gent que ho desitgi es pot acostar a les dependències del centre cívic o a través de la pàgina web i fer la inscripció. Però sí que el que m'agradaria recordar és que el centre cívic o la programació del centre cívic va més enllà de totes aquestes xerrades i de tots aquests tallers que requereixen d'inscripció i també programem moltes activitats de gran format que no requereixen d'inscripció, que són el dia que són i la gent només s'hi ha de presentar, no? I és el cas de les activitats que hem organitzat per la Castanyada i també el contacontes infernal que hem organitzat amb la UAF per reforçar, no?, la Festa de Tots Sants i per reforçar la nostra Festa Major de Sant Úrsula. Aquest any, degut a les obres que hi ha de Capadró, les hem traslladat. Normalment les fèiem just davant del centre cívic, a la plaça Pilar Prim, però aquest any les hem traslladat al pati. Així que animo tothom, ja dimecres que ve, que és el de Sant Úrsula, a venir i a participar, perquè serà molt guai.
Ens apuntem, perquè tinc ganes de Sant Úrsula i de tenir aquestes activitats de tardor. I ara, si li sembla, senyora Monconill, també parlem d'un festival que també hi tindrem moltes ganes. Serà fins al mes de març, però que s'ha convertit en un referent a la ciutat de Valls, com és el Valljuga, una mica si ens pot avançar, no?, algunes de les activitats del que serà la tercera edició del Valljuga, que també d'aquesta casa també va fer un monogràfic especial i en el que ja s'ha convertit també, com dèiem, en un referent per la ciutat.
Sí, bé, la tercera edició la vam presentar fa un parell de setmanes, si no recordo malament, i bé, el que vam fer amb aquesta presentació és la nostra declaració d'intencions del proper mes de març celebrar aquesta tercera edició del Valljuga, que és el festival del joc del Camp de Tarragona. I estem, la veritat és que supercontents, emocionats, perquè la resposta que han tingut aquestes dues primeres edicions ens han animat, no?, a realitzar o a preparar de seguida a aquesta tercera. És una iniciativa que va néixer fa un parell d'anys amb moltíssima il·lusió i que és espectacular veure com s'ha consolidat com un espai que molta gent ja està esperant, aquí al territori. Però va més enllà. Va més enllà d'un mer festival i per això la regidoria hi dona suport, no? Perquè casa perfectament la manera que s'ha tingut de plantejar el joc de la mateixa manera que nosaltres el veiem des de la regidoria. I és que el joc és més... és una eina que ens ajuda a educar, és una eina que ens ajuda a compartir, és una eina que ens ajuda a créixer junts, no? I això, com bé dic, casa molt bé amb els objectius de la regidoria i ens fa molta il·lusió seguir participant-hi. A més, és un espai intergeneracional, un espai per tothom, perquè tant grans com petits descobreixen que el joc, com dèiem, pot ser cooperació, requereix d'imaginació, també crea comunitat. Així doncs, no podíem faltar-hi en aquesta tercera edició. A més, arribem, no et desvetllaré notícies, perquè encara ho estem treballant i no vull fer promeses que després, pel que sigui, no puguem complir, però aquesta edició pretén arribar amb novetats i amb una mirada molt més arrelada al territori. De fet, ja vam presentar, no?, el cartell, i és un cartell que continua donant oportunitats, caçant-ho també amb joventut, als joves artistes vallencs, no? I en aquesta ocasió la Meritxell Garriga, que és una artista vallenca, jove, que s'està obrint camí en el món de la il·lustració, ens ha fet una proposta que s'hi ha pogut captar perfectament quin és l'esperit que hi ha darrere del festival. La creativitat, la diversió i aquest vincle que dèiem intergeneracional en què el joc és capaç de generar, no?, entre tots. A més, també hi haurà en aquesta tercera edició nous espais, propostes participatives pensades perquè qualsevol visitant pugui veure l'experiència d'una manera molt més activa. Perquè volem que tothom hi tingui cabuda. Volem que des dels més petits fins als més grans, des dels aficionats del joc de sempre a la gent que només vol passar una bona estona, pues puguin venir, passar-s'ho bé, descobrir coses i passar, sobretot, una molt bona estona. I el que sí que m'agradaria aprofitar és aquest micròfon que avui em cediu per agrair a tots aquells que el fan possible, perquè el Ball Juga, l'ànima del Ball Juga, són les persones, les entitats, les associacions que hi han darrere, que hi posen entusiasme, que hi posen l'ànima, que hi dediquen temps sense rebre cap compensació més que la de realització del propi festival a canvi, no? I sense ells res de tot això seria possible. Així que aprofito i els hi dono moltes, moltes gràcies des d'aquí. Bé, no sé què més dir-te del Ball Juga, perquè ja veus que em parlo amb molta passió. Passió. Però és que per nosaltres és un reflex del que volem que sigui la ciutat, no? Un espai obert, un espai participatiu, un espai compromès que treballa amb la cultura del joc, una manera de construir vincles i comunitat. I és això el que volem al cap i a la fi per Valls, també.
Doncs en tenim moltes ganes, eh? Seguirem amb molta espera aquestes novetats, sí. I segurament doncs, estarem presents en aquesta tercera edició del Festival Ball Juga. Ja anirem desvetllant.
Segur que sí.
Doncs, senyor Moncuní, només ens queda ja pocs minutets, però l'últim que li demanem és, no?, els propers projectes que tindrem, no?, a l'àrea de joventut i acció cívica, perquè no ens hi estem en una cosa i estem en una altra, perquè si estem parlant de les activitats del Centre Cívic de Tardor, totes aquestes activitats que ja hem anat esmentant, dintre de res també ja serà el final d'any, amb Nadal, vaja, que la roda no para, però per també una mica conèixer aquests propers reptes que tenen des de l'àrea de joventut i acció cívica.
Bé, no m'agradaria parlar de projectes concrets, perquè sí que són dues àrees que s'han d'anar adaptant moltíssim, moltíssim a la ciutadania constantment. Llavors, projectes a llarg termini no els estem treballant. Això no vol dir que ja de cara al 2026 no tinguem una planificació del que vulguem fer. Llavors, el projecte més gran i que crec que on hem de posar més focus des de joventut és aquesta taula jove que parlàvem, que hem encetat aquest trimestre, perquè volem que es converteixi realment en un espai de participació real on els joves puguin opinar el que dèiem, prendre decisions, debatre, i que realment els escoltem i vegin que el que ells diuen ens ho prenem seriosament, i tot allò que es pugui, pues, que es faci realitat. Pel que fa a acció cívica, l'objectiu és el de seguir ampliant activitats, ampliant els serveis que facin de Valls aquesta ciutat cohesionada que busquem, no? Aquesta ciutat participativa, aquesta ciutat viva. I aquí el repte, com te deia al principi, més que el d'ampliar aquestes activitats, és el de reinventar-nos constantment perquè tot això que oferim sigui útil i d'interès per la ciutadania. I els gustos, les necessitats, com bé saps, van anar canviant. Sí que és veritat que també des d'Acció Cívica el que hem de treballar no és perquè es faci possible aquest projecte que hi ha des de fa temps d'un centre cívic a l'entorn del carrer Mossos d'Esquadra, allà on els terrenys de l'Incasol que s'ha de construir, perquè realment si volem programar més activitats, perquè hi ha demanda per totes elles, també necessitem més espais. I bé, la cosa és que nosaltres no dubtem en què hem de continuar treballant amb la idea que està molt clara que et deia des del principi, no? La de posar les persones al centre, donant-los uns serveis i unes activitats de proximitat i de qualitat.
Doncs ens quedem amb aquestes propostes. Natàlia Moncuní, regidora d'Habitatge i Acció Cívica i Joventut, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos als micròfons de Ràdio Ciutat de Valls, a l'espai 21, a l'espai dels grups municipals de l'Ajuntament de Valls, i esperem també en les properes edicions també comptar per explicar encara més accions des de la regidora d'Habitatge i Acció Cívica i Joventut. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.